Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. Ara comencem Herrera en COPE des de Lleida, ja saps, de dilluns a divendres des de les 12:20 i fins a arribar a les 2 de la tarda, dimarts 28 d'abril del 2020. Com ja saps i com ja parlàvem ahir, és la darrera setmana del mes d'abril. En situació normal estaríem doncs, ja aquí atrafegats per veure on aniríem a passar aquest cap de setmana llarg, però ara no toca això, ara no toca. I per la salut de tots és una cosa que hem de tenir clara. Ara no toca, divendres serà festiu, i ho gaudirem a casa, els qui doncs, no ens toqui treballar, per exemple, i ho gaudirem a casa. I a nivell econòmic, si voleu, ara comença a tenir més raó de ser que mai pagar una hipoteca, perquè estem molta més estona dins d'una casa. Abans, a la que teníem un dia lliure, marxàvem, però tu segueixes pagant 30 anys per tenir aquell pis en el que potser només hi vas a dormir, com el que diu, i el cap de setmana a la que podies te n'anaves. Ara té més sentit que mai, tu pagues una hipoteca durant 30 anys, però mira, estem confinats a casa, la gaudim, li traiem suc, per entendre'ns. Mira, és per buscar-li la part positiva de tot plegat, perquè el que ens toca fer és estar confinats i ja està. I li hem de buscar la part positiva, sigui com sigui. Com sempre, ens escoltes a tota la província de Lleida i a tot el món a través d'internet a cope.es. Pots clicar a l'emissió en directe, triar l'emissora de Lleida o a través de l'aplicació de COPE, que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil. També escoltar doncs, a tots els programes i emissió directa ara i triar l'emissora de Lleida. Què farem avui? Doncs primer, buscar la previsió meteorològica. Hores d'ara amb 19 graus a la ciutat de Lleida amb una tempesta interessant aquesta nit, aquesta matinada. Parlarem ara tot seguit amb l'Armando Álvarez per veure quants litres per metre quadrat va deixar i si les previsions no han canviat de cara al final de la setmana en la que veiem una tendència a l'alça de les temperatures. Escoltarem els consells que ens donen els nostres advocats des de Q2 Consultors i des de Gonzalo Abogados. Avui tornarem a insistir en el tema dels lloguers, tant a nivell particular com a nivell empresarial, perquè hi ha sectors que estan aturats, aturadíssims, però el lloguer allí està. A veure quines normes i quines mesures ha tret el govern i de quina manera ens hi podem acollir. També avui ens n'anirem, estem parlant d'autònoms, de petites i mitjanes empreses. Avui anirem amb una gran empresa i parlarem amb el Manuel Heredia, que és el responsable de Sant Miguel a Lleida. Veurem com ha afrontat tota aquesta situació una gran empresa a Lleida com és la cerveseria Sant Miguel. Veurem com ho porten i quins plans de futur tenen. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, al migdia de Lleida, ja saps que els dimarts parlem de gastronomia. Avui, mira, només t'avanço que tindrem una estrella Michelin. Aquí, a partir de la una, una estrella Michelin que ens explicarà la seva història, que és per escoltar-la, de veritat. L'estrella Michelin potser és la culminació, però el camí és interessant i veureu que no sempre és fàcil. De fet, quasi mai és fàcil, aquests camins tan exitosos. I a partir de 2:15, el nostre espai on abans parlàvem amb els polítics, a la tertúlia dels polítics, doncs avui hem convidat al primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, el Toni Postius. Amb ell parlarem doncs, de projectes com l'estació d'autobusos, com aquesta nova obra per connectar Cappont amb Copador i la Bordeta, que suposarà una nova cruïlla a la L11 dels serveis de neteja i de manteniment de la ciutat, entre d'altres coses. Des de 2:15 fins a les 2 amb el Toni Postius. I amb tot això, doncs ja ho veus, ens plantarem a les 2 com el que no vol la cosa. En fi, anem a buscar aquesta previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt
escolta,
bon dia.
Ho vas anunciar ahir, les previsions deien que sí, a mitjanit arribarien,
però sí, sí, va arribar de nit, era només estava previst pel model Harmonia Rome que publica Emet, i sí que es va complir. Era una mica difícil perquè van ser tempestes, una que va pujar de sud cap a nord, cap al Segrià, i una altra que venia de l'oest, va baixar, es van ajuntar, va pedregar molt fort, però a la franja de Ponent, més aviat que jo tingui notícies de 38 litres amb molta pedra i calamarsa cap a Bellver de Finca, és on més va pedregar. Aquí Lleida sembla que poca cosa, el Besa, el Caire, alguna pedreta, alguna coseta més tova, i els xàfecs, que van ser molt abundants a la franja de Ponent, no van ser tant aquí. A Lleida ciutat, 8 litres a la tarda i 8 i mig al matí. El total del dia van ser 17, perquè va ploure al principi i final del dia.
Sí.
I va ser una cosa curiosa.
I va fer sol entre mig.
Va fer 3 hores i mitja de sol, no és gaire, perquè ara tenim gairebé 14 hores de sol possibles, si fos sol de punta a punta, gairebé com avui. Doncs van arribar 20 graus, les pluies entre 8 i 15 litres, ben caigudes del matí, més en forma de xafes i tempestes. És la segona tempesta de l'any, tot i que sembla la primera, perquè l'anterior va ser el 22 de gener,
sí,
quan el Glòria,
sí.
També va ser de nit, el 22 de gener. Normalment solen començar cap al mes d'abril. I ara ens esperen uns quants dies de tranquil·litat, un primer grapat de dies, avui, demà i demà passat, fins dijous inclòs, en què hi haurà tranquil·litat atmosfèrica, matinals fresques i la tarda molt suau, 22 graus de màxima, 19 a Viella, entre 22 i 19, demà una miqueta més, passat demà una altra miqueta, sense passar dels 24-25 graus com a molt, sempre lluint el sol, amb nuvolades de tarda, d'aquestes que creixen, però que com a molt deixen algun xàfec molt petit, molt dispers, cap al Pirineu. Ja no s'esperen pluies la resta que queda d'abril a la plana de Lleida. I la remuntada de temperatures començaria, es torna a confirmar, a partir del dia 1, estem parlant de 26 graus, el dia següent 28, 29 el diumenge, pot ser 30 el dilluns, ja anirem perfilant, però sí que n'hi ha un canvi de temps per l'arribada d'una massa d'aire càlida del nord d'Àfrica, que arribaria a tota la Mediterrània, sobretot a la meitat des de la península, i aquí ens arribaria temperatures entre 25 i 30 graus a partir del dia 1. El pont, me sembla que es podrà sortir el dia 2 una mica més del compte,
bueno,
no?
Bueno, ja veurem.
A veure què diuen avui, si es pot fer esport.
Sembla que es podrà fer esport a partir del dia 2 i fins i tot les persones grans, ja veurem, ja. De totes maneres, perquè això ja veus que canvia
que
de dia en dia.
Sí, de màniga curta, durant el pont.
Home, 30 graus amb màniga curta i pantalons curts.
Entre 26 i 30, no serà tot el dia 30, però bueno, a partir de 25 i sense vent, pues el pont, que ja el confinament en el dia 30, pues se presenta extraordinari, quan el temps.
Doncs és una previsió que apunta a aquesta pujada de temperatures cap a final de setmana. En seguirem parlant, perquè les previsions no són
també
això, previsions.
Podríem variar una mica, sí.
Bueno.
Però ara sembla que ve una tongada de dies tranquils.
Pues
així, sense precipitacions. Pues hem de dir que a l'abril han caigut 75, se m'estava oblidant, 75 litres. De gener a abril, 197, quan la mitjana està al voltant de 100 litres, i estem en el vuitè any de gener a abril més plujós. Només n'hi ha 7 al davant i 101 al darrere. És a dir, que és moltíssim.
Ha sigut molt
moltíssima
plujós.
Ha estat molt sobretot plujós. Al gener, després una mica al març, no tant, i ara a l'abril sí, gairebé hem doblat la mitjana.
Molt bé. Armando Álvarez, com
Venga,
sempre, un plaer.
Fins demà.
Bon
molta
dia.
Salut. Adéu.
I nosaltres ara sí que ens n'anem a l'actualitat informativa.
Ope Lleida. Estàs informat.
I hem de començar avui parlant de l'atur. La taxa d'atur a la demarcació de Lleida baixa fins al 7,55% durant el primer trimestre. La població ocupada suma 204.700 persones, xifra que representa un descens de 1.800 treballadors. Això és del primer trimestre, és a dir, de gener fins al mes de març. El primer confinament és amb data de 14 de març. Per tant, són xifres que segurament no marquen l'estat actual. Marca aquest primer trimestre, el qual vol dir que tampoc anàvem tan malament, per desgràcia. Doncs ara ha vingut aquest problema i veurem com l'acabem solucionant. Això és el que diu l'enquesta de població activa. Pel que fa a la nostra ciutat, la Guàrdia Urbana ha denunciat a Lleida 60 persones per saltar-se el confinament i n'ha portat una a judici per reincident. Els dos dels denunciats van ser detinguts per intentar robar en un establiment i intentar agredir els agents amb un ganivet. Tot això, doncs, entre confinament, entre canalla al carrer, etc, etc. Cada cop comença a ser més complicat, doncs, saber qui ha de sortir, qui no ha de sortir i per què uns sí i uns altres no. Ahir parlàvem de la franja d'edat dels 14 als 18 anys. Per què no poden sortir acompanyats dels pares, per exemple? Altra cosa és si voldrien o no voldrien, que és una edat complicada, però hauria d'haver la possibilitat, crec que hauria d'haver la possibilitat. Parlem del coronavirus, xifres a Espanya, el nombre de morts diaris ha baixat als 301 i tenim 1.308 nous casos. El conjunt de l'Estat suma 23.822 víctimes mortals del coronavirus confirmades segons la manera de comptar d'avui. Perquè això ja ho hem de dir així. De fet, fixeu-vos, el balanç diari de morts positius i altes que fa públic cada nit el Departament de Salut a Lleida s'ha convertit en un autèntic caos de números, amb dades que invaliden les del dia anterior. Aquesta és la situació que s'ha donat amb el balanç d'ahir, per exemple, que situava el nombre acumulat de morts a la demarcació de Lleida en 7 menys que diumenge. Segons les dades d'ahir, fetes públiques per Salut, el total de morts per coronavirus registrats a les funeràries a la demarcació de Lleida arriba als 206, 7 menys que diumenge, quan van reconèixer ser 213. Ja m'explicaràs exactament com a Lleida podem tenir un error de 7 defuncions. 7, ni més ni menys, eh? També el nombre d'altes va baixar ahir, respecte al dia anterior. Si Salut donava diumenge un total de 941 altes acumulades a la demarcació de Lleida des de l'inici de la pandèmia, ahir eren 917. Un total de 24 altes acumulades menys que en el balanç anterior. De les altes reconegudes ahir, 739 han estat a la regió sanitària de Lleida i 178 a l'Alt Pirineu. Les xifres que sí que van créixer ahir a la demarcació de Lleida, tot i aquestes correccions, segons les dades de Salut sempre, van ser les de contagis. Fins ara s'han detectat 2.072 positius a la demarcació, que són 48 més, i n'hi ha 5.009 de possibles, que sumen un increment de 285. És a dir, la xifra global a Lleida, hores d'ara, entre positius i que tenen molts números de zero, és de 7.081 casos, un increment en 24 hores de 333. Aquestes són les xifres d'avui, repeteixo, demà tornarem a canviar la manera de comptar i potser direm que han baixat o potser tornarem a dir que han pujat. Però a hores d'ara, el número de positius a Lleida és de 2.072 i els de possibles, és a dir, que compleixen tots els criteris, però no se'ls ha fet la prova, 5.009 més. Total, 7.081. El nostre país veí, Andorra, començaran dimecres a donar cita pel test d'anticossos de la Covid-19 que es farà es faran massivament de cara al dilluns de la setmana vinent. 16 de les 32 persones ingressades amb coronavirus a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell es troben a l'UCI, és a dir, el 50%. I Lleida recuperarà dissabte el mercat setmanal de fruites, verdures i planter del Barris Nord. Paradistes i compradors hauran de complir escrupulosament les mesures de seguretat establertes per la Generalitat, entre elles anar protegits amb una mascareta i la distància social. Les parades, de fet, ja estaran separades i, per tant, el que es busca és que no hi hagi aglomeracions. Tots han vist, avui en dia, cues amb 2 metres de separació entre les persones. Les cues són llarguíssimes, però hi ha d'haver aquesta separació social. Doncs al mercat, exactament el mateix. Els gremis i col·lectius de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida assenyalen que la paralització d'obres i projectes frena la reactivació de l'economia lleidatana. Els gremis i col·lectius reclamen ajuts generosos per a la supervivència del teixit empresarial del territori, que és el que ja ens comencem a donar. Una cosa és l'emergència sanitària, que és la més important i a la que se li ha de posar més recursos, i l'altra, la que ja s'apuntava, però que ja la tenim aquí, que ja la veiem, és la crisi econòmica i laboral. I aquesta és la que, si s'identifica bé i si posa el remei que s'hi ha de posar, doncs no anirà més enllà, però si no es tracta bé i d'hora, doncs és la que, per desgràcia, segurament arrossegarem durant uns quants mesos. I de moment tot sembla indicar que anem per aquest segon camí, però no està tot perdut. Encara es poden fer bé les coses. Parlàvem amb el Ramon Ferrer fa uns dies i justament dèiem que des d'Europa, si no volen evitar doncs, un problema, s'ha de posar en marxa la màquina de fer diners i ajudar a tots els sectors que no per culpa pròpia doncs, estan immersos en aquesta crisi. I a partir d'aquí, si no es deixa caure tot el cercle, doncs a funcionar. Però si es deixa caure, tornar-lo a engegar, ja sabem com va anar fa 12 anys, a la crisi del 2007, 2008, 12-13 anys fa. Va anar com va anar. I el que va costar de recuperar-se. A Comarques, el ple de Balaguer debatrà la supressió d'un pas a nivell amb la construcció d'un nou pas elevat sobre la via del tren. L'actuació està valorada en més d'1,4 milions d'euros que assumirà la Generalitat. Nosaltres fem una pausa i de seguida parlem dels nostres consells dels advocats.
Des de la denominació d'origen Costes del Segre, volem estar en aquests moments difícils més a prop teu que mai, amb el compromís per la nostra terra i la nostra gent. Quan consumeixes vins de la DO Costes del Segre, gaudeixes tu i els teus i entre tots ajudem al territori. Vins denominació d'origen Costes del Segre a casa teva. Entra i demana'ls. www.costesdelsegre.es 38 cellers donant vida a les Terres de Lleida. Denominació d'origen Costes del Segre. Al teu servei.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja arriben els nostres consells des del nostre advocat, en aquest cas. Avui hem de saludar el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
El Josep Lluís Gómez, molt bé. El Josep Lluís Gómez el trobeu a Q2 Consultors i a Gonzalo Abogados, els podeu trobar a internet, i si no, pel telèfon, que avui en dia és molt útil, que al final no tots són videoconferències, que també podem agafar el telèfon, el tradicional, el de tota la vida, aquell que marques el 973-28-28-18 i et contesten des de Q2 Consultors per ajudar-te en el que et faci falta. 973-28-28-18, a més és fàcil de recordar. Els pots trobar també a internet, q2-consultors.com o a gonzaloabogados.com. Josep Lluís, anem a parlar d'un tema que, per desgràcia, afecta a molts comerços, a molts petits comerços i mitjans, també, i és el tema dels arrendaments, perquè estem en una situació d'impàs, però que no té data de final, hores d'ara, sobre la taula. I jo crec que el no saber quan acabarà tot això és també el que fa generar moltes inseguretats i molts problemes, no?, amb el tema dels arrendaments. Recordem que hi ha molta gent que, bueno, per l'estat d'alarma, segueix tenint el seu comerç, un bar, un restaurant, una botiga de roba, tancat des del passat 14 de març. I, bueno, ingrés zero, però despeses les que hi ha. Una d'elles, el tema del lloguer. I no sé si això s'està començant a regular o s'estan proposant històries.
Bueno, sí que s'està començant a regular d'una manera mínima. Jo crec que hi havia dos fites. La primera ja la vam explicar fa uns programes, el Real Decret de 31 de març, que feia referència a l'arrendament de vivenda, i darrerament, el dia 21 d'abril, va sortir un Real Decret també relatiu als arrendaments de negoci. Fent una mica recapitulació sobre el que ja sabem, amb el tema de la vivenda, ja sabeu que se van aturar els desnonaments, una suspensió dels desnonaments, dels procediments judicials fins al màxim de 6 mesos, fins al 2 d'octubre, per tant. També els arrendaments de vivenda que estaven acabant, hi havia una pròrroga extraordinària de fins a 6 mesos més, una cosa lògica perquè i potser convé a totes dues parts en el sentit que no pots trobar una nova vivenda, no pots fer la mudança, de més. Uh-huh. I en quant al deute, pues, també se permetia una moratòria. Sempre estem parlant de moratòria de primera residència i en el cas de persones amb vulnerabilitat, en aquest cas hi havia una doble vessant amb aquells grans propietaris, grans tenidors, empreses o entitats públiques en què l'arrendatari, si no s'arribava a cap altre acord, tenia la possibilitat d'una reducció del 50% de la renta amb un màxim de 4 mesos o un ajornament en el pagament sense que pogués superar els 2 mesos, I cal recordar a la gent que el plaç per demanar qualsevol d'aquestes dues possibilitats acaba el dia 2 de maig, és a dir, acaba el diumenge que ve, sinó no, el dilluns, el dissabte que ve, i en el cas de persones físiques diferents de les anteriors, és a dir, que ha estat des de petits propietaris, en aquest cas se podria demanar pues, també un ajornament o algun tipus de mesura, però en aquest cas aquí entrem en el cas del terreny voluntari. També hi havia una línia d'avals ICO i bueno, la normativa pues, regulava qui era una persona amb vulnerabilitat, és a dir, qui es podia acollir amb això, persones afectades per l'ERTO, en l'atur i amb uns determinats llindars o límits econòmics. I després també hi havia la normativa referent en què no se podia tallar o suspendre el subministrament d'energia elèctrica o altres subministraments en aquest cas. I la mesura estrella va vindre amb el Real Decret de 21 d'abril que feia referència als locals de negoci. Hi ha vegades que la terminologia dels advocats s'estén a la més gent. I tots parlàvem d'una clàusula antiga del dret romà, que era la clàusula rebus sic stantibus. És a dir, si permetia una situació d'excepcionalitat com la que estem vivint, el deixar de pagar el lloguer o ajornar el pagament de lloguer. I davant d'aquesta polèmica immensa i de, com tu has dit, la quantitat d'afectats de botigues, hosteleria i demés, pues ha sortit una normativa que diu que també distingeix entre aquells grans tenidors, quan sigui el propietari un gran tenidor, o quan hi hagi petits tenidors. Grans tenidors, estem parlant també d'entitats bancàries o entitats que tinguin, o persones que tinguin més de 10 immobles, vale? o locals de més de 1.500 metres quadrats, tenen un plaç d'un mes, un mes a partir del dia 21 d'abril, per demanar bueno, que hi hagi una mesura alternativa, sempre quan no hi hagi un acord entre les parts. Vale, més o menys l'arreglo que un bon pleito, doncs pues aquesta dita és aquí. I se permet, si no hi ha un acord, i durant un màxim de 4 mesos de moratòria, se pot permetre, en aquest cas d'aquí, el fraccionament del deute fins a un màxim de 2 anys i sense interessos. Val? Si no tenim un acord, el llogater pot demanar això durant un mes i durant el període d'un mes i com a màxim 4 mesos una moratòria de 2 anys. En els altres casos...
Perdó, Josep Lluís, una moratòria és un aplaçament, per entendre.
Un ajornament i un fraccionament, de tal manera, pues, jo què sé, pues, te pagaré durant 2 anys o durant 1 any a raó de la quantitat que sigui.
Un tant mensual, per exemple, sí.
Correcte. És a dir, no puc superar els 4 mesos de demora i ho puc pagar amb un plaç de 2 anys. I en tot cas, ja dic, insisteixo, ho he de demanar, ho he d'anunciar en el plaç d'un mes. En els altres casos, la possibilitat d'ajornar o de qualsevol altra solució és voluntària. Vull subratllar la paraula voluntària. Pensem que és veritat que el petit comerciant ho està passant força malament, però potser també aquella persona que està cobrant el lloguer pues és una persona que necessita aquests recursos per la seva pròpia subsistència o per pagar una hipoteca o per què sigui. En aquest cas d'aquí no hi ha res imperatiu, sinó que hi ha la possibilitat de demanar-ho també, hi ha un plaç d'un mes i les parts es poden ficar d'acord. L'únic que sí que estableix la llei és que la fiança, aquelles quantitats que havien pagat inicialment i que teòricament estaven destinades a cobrir desperfectes quan acabés l'arrendament, en aquest cas se'ns permet disposar d'aquestes fiances amb destí al pagament de rentes. És l'únic que ens diu la llei. Això sí, després aquestes fiances s'hauran de reposar, novament, però no estableix cap norma imperativa com sí que passava amb els grans tenidors. I amb això se poden acollir els autònoms o els pimes sempre i quan compleixen una sèrie de requisits. Bàsicament que la seva activitat estigui suspesa, en aquest cas no hi hauria massa dubtes, o que la seva facturació s'hagi reduït per sota del 75% respecte de la facturació mitja que tingués a l'anterior trimestre. Això s'haurà d'acreditar i, bueno, en aquest cas, pues, arribar a les conseqüències oportunes segons sigues un gran tenidor o un petit tenidor. I bueno, aquesta seria una mica la situació actual que espero que hagi contribuït a aclarir als oients aquest nou marc extraordinari.
I com ja hem dit en més d'una ocasió, escolta, si us poseu d'acord entre vosaltres, doncs molt millor, però sempre dins d'aquest marc, no sortir-nos gaire del marc legal, perquè si no després poden arribar aquelles conseqüències d'aquí un, dos, tres o X mesos, perquè repeteixo, com que tampoc no tenim aquella data de final, doncs també és el que fa a vegades aquest no saber. Ja ho sabeu que qualsevol informació personalitzada la podeu obtenir només trucant al 973-28-28-18, 973-28-28-18, Acudors Consultors, i allí us atendran amb el vostre cas personalitzat, perquè nosaltres parlem de genèrics, però al final cadascú té aquesta, la seva història, i és millor que l'expliquis perquè et puguin aconsellar i orientar amb la teva situació concreta. Avui hem parlat amb l'advocat, amb el Josep Lluís Gómez, des de Gonzalo Abogados i de Q2 Consultors. Josep Lluís, escolta, un plaer, com sempre, gràcies.
Bon dia, Ricard, que us vagi bé tothom, gràcies.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bonus. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
En Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Durant totes aquestes darreres setmanes hem estat parlant i vivint de prop, doncs, amb petits comerços, amb autònoms, amb persones, doncs, que el seu sector s'ha vist totalment afectat pel tema de la pandèmia i pel tema del confinament. Sense anar més lluny, parlàvem amb propietaris de restaurants que estan tancats, totalment tancats, des de fa ja unes quantes setmanes, amb ingressos zero, i que per tant ho estan patint. Però avui anem al cas contrari, no canvi de sector, però sí de mida, perquè avui ens n'anem a parlar amb el director del Centre de Producció de les Cerveses Sant Miguel a Lleida. Ell és el Manuel Heredia. Manuel, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, estas semanas hemos estado hablando de la pequeña y mediana empresa, del autónomo, pero supongo que toda esta historia del confinamiento también afecta a grandes empresas como el centro que tenéis en Lleida. ¿Cómo lo estáis viviendo estas semanas de confinamiento? ¿Os ha afectado mucho a la producción?
Pues sí, nos ha afectado como a todos muchísimo. Nosotros tenemos dos grandes canales donde hacemos llegar nuestros productos al mercado. Uno es la alimentación y otro es la hostelería. Y bueno, ya sabemos lo que está sucediendo con todos los negocios, como tú decías en tu introducción, ¿no?, de la hostelería. Así que estamos muy afectados. Prácticamente la mitad de la actividad de la fábrica está viéndose afectada por esta situación. Así que, bueno, como todos, intentando llevarla lo mejor posible.
Como sector esencial, vosotros no habéis cerrado ni un solo día, ¿no? Supongo.
Sí, afortunadamente, pues nuestro tipo de actividad nos ha permitido seguir continuando con la actividad. También hay que decir que lo hemos conseguido, que todas las personas que trabajan en el centro de producción estén pasando estos días sin contagio. Es decir, hemos dedicado un esfuerzo muy importante desde días antes realmente de que se decretase, claro, el confinamiento de la población, pues a medidas higiénicas, de desinfección, organizativas, para poder mantener la distancia de seguridad entre las personas y...
Claro, te iba a preguntar que habéis tenido que actualizar los protocolos y cambiar el día a día, supongo.
Totalmente, totalmente. Hemos tenido que, pues como te digo, hacer un esfuerzo organizativo muy importante para poder implementar rápido y bien las medidas, que podemos, hoy podemos decir que son un éxito y que nos han permitido llegar hasta hoy, pues sosteniendo la actividad que la fábrica ha podido tener, porque insisto que la parte de nuestro destino a mercado de hostelería pues está parada desde el primer día, pero la de alimentación no, y hemos, bueno, pues hemos podido sostener esa parte de la actividad manteniendo en primer lugar, que está, ha sido desde el primer minuto nuestra preocupación, la salud de las personas, ¿no? Uh-huh. Incluso la salud mental. Sí. Ahora decías que bueno, la alimentación está funcionando. Es cierto que la alimentación pues está funcionando, está yendo pues prácticamente en presupuesto de este año para nosotros, por lo tanto en ese sentido estamos satisfechos, pero hay que partir del inicio de esta situación en la que poco sabíamos del virus, poco sabíamos de contenerlo, poco sabía, y eso generaba y ha generado pues bueno una inquietud de las personas muy importante. Así que el esfuerzo también en tranquilizar a las personas y en hacerles confiar de que las medidas médicas que se estaban tomando eran las adecuadas, pues ha sido muy importante desde el primer minuto para poder sostener la actividad finalmente, insisto, y en primer lugar que la salud de las personas pues no se viese afectada en ningún momento. Así uh-huh. que nuestros servicios médicos han estado y están tremendamente volcados en el sostenimiento de la actividad y son pieza clave en el éxito de haber podido transitar por este mes y medio tan complicado que hemos tenido, ¿no?
Es que al principio, bueno, como era una situación totalmente nueva y excepcional, pues tenía su... Bueno, los días pasaban lentos, pero claro, es lo que dices, son 6 semanas, ¿eh? Que esto ya no...
Seis semanas no es broma.
¿Eh? Se hace largo y no sé lo que nos queda, porque no sabíamos nada del virus, pero ahora sabemos un poco más... Pero no lo sabemos todo todavía, ¿eh? O sea, que no sabemos si nos queda poco, mucho o lo que pasa. Las sensaciones son buenas, eso sí, ¿eh? Eso sí. Manuel, te quería preguntar, con toda esta situación, ¿el abastecimiento de materia prima ha tenido algún contratiempo o sin problema?
No, en nuestro caso, como todas las empresas proveedoras de las actividades esenciales, pues también estaban consideradas como actividades esenciales, nosotros hemos podido continuar con la producción sin problemas de suministro, afortunadamente, sin problemas de suministro. Ahora bien, el sector del transporte también ha tenido sus dificultades, porque la propia actividad de los camioneros, pues, por el hecho simplemente de repostar o por el hecho de pernoctar y todo esto, pues, se ha visto muy dificultad. Pero bueno, podemos decir que las dificultades que hemos ido pudiendo encontrar en el camino las hemos ido superando y hemos podido fabricar sin más problemas de los que ya nos ha colocado el conocido virus, ¿no?
Uh-huh. Manuel, hablabas de vuestros dos principales canales de distribución. Uno sería el usuario final, por así decirlo, el supermercado, la tienda de comida, o sea, lo que vamos a comprar en la tienda, y otro, evidentemente, el sector de la hostelería, donde entra todo, el bar, el restaurante, el hotel. Todo este sector está afectadísimo, está cerrado, y vosotros no le vais a dar la espalda, ni mucho menos, porque habéis anunciado una medida de apoyo muy grande, muy fuerte.
Sí, la más conocida, la que más eco ha tenido, es este plan global de apoyo a la hostelería. Los hosteleros y los distribuidores son para nosotros socios de negocio, claro. Son realmente los dos eslabones finales en la llegada de nuestros productos al cliente, por lo tanto son esenciales también. Y nuestra suerte está ligada a la suya, ¿no? Por lo tanto es obligatorio por nuestro lado pues tener un apoyo muy importante para los hosteleros, y así va a ser en toda la geografía nacional en el resto del año. No sabemos en la vuelta a la normalidad de la actividad o de esa nueva normalidad, ¿no? Como se viene diciendo.
Sí, la nueva normalidad, sí.
La nueva normalidad, que no sabemos muy bien qué puede significar, ¿no? Pero sí que parece que hasta que haya una vacuna que remedie esta situación sin tener que recurrir al confinamiento, pues vamos a tener que ir conviviendo con medidas, bueno, pues de distanciamiento o medidas de precaución. Y esto, lógicamente, pues tendrá cierta influencia en la economía en general, porque la economía fluye cuando hay una tranquilidad y una normalidad. Así que, bueno, nosotros estamos previendo ese horizonte y lo que queremos, desde luego, es ayudar en toda nuestra capacidad a la hostelería. Luego también hay otras medidas, no de tan largo alcance quizás, pero que también van a ayudar a la hostelería y que quisiera comentar, y es el lanzamiento de una plataforma que se llamaba Ahora Más Que Nunca, en la que, bueno, se pueden hacer aquellas personas que quieran hacer donaciones también para el sostenimiento de la hostelería, lo pueden hacer a través de esta plataforma. Uh-huh. Otra plataforma de interacción con nuestros hosteleros que ya teníamos en marcha hace algunos años, pero que ahora utilizamos también para el soporte informativo y de apoyo a la gestión para los hosteleros. Los hosteleros se van a encontrar con dificultades de todo tipo, desde, oye, pago de alquileres a todo tipo de,
claro,
pues una especie de consultoría legal o de gestión que también les pueda, bueno, al menos aliviar un poco una carga que también se viene encima en este momento, ¿no? Y, bueno, como sabes, también nosotros tenemos negocio de distribución propia, pues uno de nuestros distribuidores propios ha lanzado también otra iniciativa en las ciudades de Madrid, Valencia y Granada, por la cual es capaz de llevar el bar a casa, ¿no? Entonces, se lleva el bar a casa y los beneficios en la recaudación pues se destinan al apoyo a la hostelería local de esas ciudades. Así que tenemos una batería de cuatro medidas y estoy seguro que a lo largo del tiempo, como te digo, que porque todavía tendremos que convivir durante meses con esta situación, pues se irán generando otras que no tienen más fin que el apoyo integral a la hostelería, bueno, pues como parte de nuestra cadena de valor.
Hombre, es un sector que lo está pasando mal, muy mal, sin paliativos, sí. Están cerrados, es que no hay historia, aquí no hay medias tintas, están cerrados. De la primera medida de apoyo que decía, estamos hablando de una cifra de momento de 75 millones de euros, en los cuales sí. Vosotros no vais a cobrar, digamos, un primer lote de bebidas que vais a dar a la gente que tenga bares, restaurantes, con lo cual creo que es un, como decías, son compañeros de viaje inseparables, sí, vuestros, o sea que se tienen que cuidar, evidentemente. Manuel, ya para acabar, ahora estaba recordando que nos conocimos hace unos meses en una visita guiada en las instalaciones de Lleida. Lo que pasa es que yo soy fatal para las caras y tal, pero sé que nos conocimos. Claro, esto también ahora va a cambiar, es decir, coger un grupo de 15, 20 personas para hacer el tour dentro de las instalaciones de Cerveza San Miguel, que desde aquí ya lo recomiendo cuando se puedan volver a hacer. Bueno, estas son evidentemente no es vuestra historia, pero estas son cositas que antes no lo pensábamos y ahora, pues bueno, se tendrá que buscar la manera para cuando todo pase volverlo a hacer, pero vigilando con todas estas nuevas normas, pero que la gente no pierda contacto, ¿eh?
De hecho, ya lo estamos haciendo, porque, ajá, consideramos que el abrir el centro de producción a la población, ¿no?, pues le aporta un valor también a la, claro, marca, lógicamente, y como tú, pues muchas personas que la visitan por primera vez, pues bueno, se deshacen en elogios hacia la fábrica,
sí, sí,
y,
sí,
hacia,
sí, sí,
y hacia nosotros, ¿no? Así que también por ahí que pensamos que hay un valor añadido, ¿no? Así que nuestra idea es mantenerlo. Estamos buscando la manera de hacerlo virtual en mientras que no se pueda hacer físicamente, que no sabemos cuándo podremos de nuevo reunir a grupos y hacerlo pues con la normalidad que lo hacíamos antes, ¿no?
Está, bueno, claro,
pues
que
esto se irá normalizando con el tiempo y todavía pues posiblemente pasará algún tiempo hasta que lo podamos hacer de nuevo. Así que, bueno, intentamos mientras tanto de alguna manera que se puedan hacer tours virtuales y poder seguir generando parte del valor, porque lógicamente no es lo mismo visitar físicamente la instalación que, claro, verla a través de un dispositivo, ¿no? Pero bueno, parte del valor poderlo seguir trasladando a nuestros clientes.
Doncs avui hem parlat amb el Manuel Heredia, és el director del Centre de Producció de Cerveza Sant Miguel a Lleida, un gran centre de producció lligat a la història de la ciutat de Lleida. Jo la visita us la recomano, tan aviat es pugui tornar a fer, si la podeu fer virtualment, perfecte, però tan aviat es pugui, que es podrà, vull dir, això ho hi hem de confiar, tan aviat es pugui tornar a fer en persona, us la recomano moltíssim. Repeteixo, és una història lligadíssima a la ciutat de Lleida i com a lleidatans jo crec que l'hauríem de saber, a part de que la visita és magnífica. Manuel Heredia, que te agradezco muchísimo que nos hayas podido atender y enhorabuena por todas las iniciativas.
Muchísimas gracias, Rica. Ha sido un placer estar con vosotros. Buenos días.
Jo, veieu que dins de les grans empreses també han de fer ajustos i canvis. Arribem a la una, senyals horàries i després tornem amb la gastronomia. Avui estrella Michelin, no te la perdis, eh? I a dos quarts de dues parlem amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, Toni Postius.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antoni Rai, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno tiene previsto anunciar hoy cómo será la desescalada del estado de alarma en España. Se prevén turnos de salida y también repartir la jornada laboral para que no se colapsen los transportes públicos. Llevamos 45 días confinados y hoy la polémica sigue centrada en los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad. Para adelgazar la cifra de contagiados, incluyen los positivos detectados mediante el test de anticuerpos, mediante los test rápidos. En cambio, si de lo que se trata es de engordar esas pruebas diagnósticas para el ranking que elabora la OCDE, hay que incluir todas. Hoy le han preguntado por este desfase al portavoz del gobierno, Fernando Simón. ¿Qué ha dicho Maribel Sánchez?
Pues Sanidad no ve que sea contradictorio incluir los test rápidos en el ranking mundial que demuestra la eficacia del sistema sanitario y suprimir esas mismas pruebas cuando se trata de dar la cifra de contagiados. El portavoz de Emergencia Sanitaria lo atribuye al desconocimiento sobre las estadísticas internacionales.
Toda esta información se dio a la OCDE y la OCDE la utilizó de la misma forma, entendemos que utilizó la de los otros países, de los que asumimos que también daban en esta tabla serologías y PCRs, pero la verdad es que no tenemos certeza.
Y en este capítulo de nuevos contagiados destacan también los sanitarios, que suponen el 30% del total y que Fernando Simón advierte que son los que se infectaron hace tiempo y que conocemos ahora porque ha aumentado el número de test. Son las pruebas, añadía, que darán a conocer si la salida de los niños el domingo tuvo consecuencias negativas y tienen que modificar el calendario ahora para las próximas medidas de alivio.
Lo que es evidente es que los datos oficiales distan mucho de la realidad. Esta mañana la Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha asegurado que hasta este domingo el número de fallecidos era un 46% superior a lo que cuenta el gobierno. Los infectados superarían el 1.200.000 personas en España. En las últimas horas, una información que ha partido del Reino Unido ha puesto en alerta a los padres españoles. Se trata de un cuadro que se da en niños y adolescentes y que puede acabar en un shock pediátrico. Empieza con un fuerte dolor abdominal acompañado de gastroenteritis y en el que aparecen taquicardias e hipertensión. ¿Qué relación tiene todo esto con el coronavirus? En el Ministerio de Sanidad aseguran que no hay suficiente información para relacionarlo con el COVID-19. La alerta, ya decimos, parte de Reino Unido, también de Italia, Francia o Bélgica. ¿Qué dice la Asociación Española de Pediatría, Pascual Claramonte?
Han querido lanzar un mensaje tranquilizador. En las últimas dos semanas se han detectado casos con estos síntomas y por eso se ha avisado a todos los pediatras españoles. En Europa se ha visto cómo algunos niños han dado positivo en coronavirus y otros negativo, por lo que no se puede asegurar que estén relacionados. La doctora Cristina Calvo es la experta de la asociación en materia COVID.
De momento lo único que se sabe es que se han asociado en el tiempo con la epidemia de COVID-19, pero no está totalmente aclarado si tiene una relación causal.
Bueno. Lo que sí que está claro es que si estos casos se presentan en nuestro país se podrán afrontar sin ningún tipo de problema. Aseguran que el tratamiento es conocido.
Mensaje, por tanto, de tranquilidad desde la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que nos siguen llegando ejemplos de incumplidores con el estado de alarma. El Tribunal de Justicia de Valencia, Superior de Justicia de Valencia, ha condenado a 4 meses de cárcel a un vecino de Torrevieja por saltarse el confinamiento hasta en 5 ocasiones, al ser una pena menor a 2 años y no contar con antecedentes, no ingresará en prisión. 2 personas han sido detenidas en Navarra y otra en el País Vasco por fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego. Según la Guardia Civil, uno de los detenidos compraba las armas detonadoras y las transformaba para que hicieran fuego real. Los agentes se han incautado de una pistola detonadora, una escopeta recortada, numerosas armas prohibidas y munición. Y del exterior destacamos que el Papa ha creado una fundación dedicada a la figura y al pensamiento de Juan Pablo I, que tan solo estuvo 33 días como Papa. Va a estar presidida por Pietro Parolin y una periodista italiana, gran conocedora de la vida del Papa Luciani.
El gobierno da algunas pautas sobre cómo vamos a poder salir a correr, José Luis Corrochano.
Está previsto a la espera del cómo será que el sábado se pueda salir a hacer deporte durante un tiempo. Esta es la recomendación de Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, para los que salgan a correr.
Es cierto que un metro y medio puede ser lógico, pero cuando uno hace deporte, y más si hace deportes en los que hay movimiento importante, ciclismo, correr, aunque sea no muy rápido, todas estas distancias van a acabar no manteniéndose. Por lo tanto, yo considero que sí que es bueno el garantizar que si se propone deporte individual, quede claro cuando se observa un deportista que lo está haciendo individualmente.
Y venimos contando, es una de las noticias del día, el fallecimiento del exfutbolista y comunicador Michael Robinson a los 61 años, campeón de Europa con el Liverpool, jugó en Osasuna, comentaba la Liga Española desde hace 30 años en las televisiones, radios y periódicos españoles. Está informando su televisión Movistar Plus que hace unos días Michael agradeció en una entrevista que va a ser emitida, una entrevista en Informe Robinson, su programa, una entrevista que ha emitido la cadena en la que se puede escuchar a Michael Robinson decir lo siguiente: no cabe en una vida de 61 años tanta felicidad y suerte como la mía. Si fuera por eso, tengo 130 años, no creo que la vida me deba nada, más bien al revés.
Qué bonito ese mensaje de Michael Robinson, descanse en paz. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo contáis la historia de tres religiosas que están haciendo llegar ayuda a un centenar de familias de la Sierra Norte de Madrid.
Son misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y María y llevan el centro de Cáritas en Buitrago. Con ayuda de tres jóvenes voluntarios atienden las llamadas de auxilio que les llegan desde 27 pueblos de la Sierra Norte de Madrid. La mayoría proceden de familias jóvenes que trabajaban en el sector de la hostelería y que se han quedado en la calle. Piden alimentos y apoyo para pagar el alquiler o los suministros. Las religiosas ayudan también a los chavales en sus tareas escolares. Y otro grupo de atención preferente para ellas son las personas mayores, a las que llaman por teléfono cada día para acompañarlas y animarlas a confiar en Dios. También ayudan a algunas personas que se han infectado y no pueden salir de casa llevándoles la compra. La historia de estas tres monjas pateándose de la Sierra Norte de Madrid la contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis, te escuchamos en media hora en El Espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Porque lo que a ti te importa, a nosotros también. Hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
evidentment aquesta sintonia, ja sabeu que ens marca que anem a parlar de gastronomia, de tot un món de gastronomia que és enorme. Ja veieu que aquestes darreres setmanes ens estem dedicant a conèixer a moltes persones, doncs, del món dels vins i del món de les cuines, de la gastronomia en general. Com sempre, guiats, però d'una manera magistral, pel sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
Mira, anava a fer un conte cada setmana el número de setmana de confinament, però no el faig perquè, com que no tenim data de final, és un problema. És a dir, si tu et posen una data de final de confinament, pot ser molt llunyana o no, però tens una data, doncs, bueno, doncs t'agafes amb això. Però, clar, hores d'ara no tenim res, només tenim rumors, però no tenim res de finalització i es fa una mica pesat, eh?
És que és millor no pensar-ho perquè, clar, nosaltres si parlem de, o penso amb el tema nostre, que és l'hostaleria, que s'estaven dient noms d'aquest any, del mes, no? De quan tornem, és millor no pensar-ho perquè, si no, me tiraré parlant de més un dia d'aquí.
Clar, pensar que el gremi de l'hostaleria s'està movent molt, estan pensant molt, estan buscant la manera, evidentment, per mantenir la seguretat i la integritat dels treballadors propis d'un restaurant, però també dels clients, i conjugar, poder tornar a obrir i poder tornar a gaudir del menjar. Estan buscant, estan pensant maneres, mesures, etc etc. Però, clar, hores d'ara no hi ha res segur sobre la taula, però sí que s'hi està treballant, i molt. Però hi ha ganes ja, de poder tornar,
sí, però,
a aixecar la persiana i poder entrar.
El gremi nostre està treballant perquè, bueno, pues no tornarem a la normalitat, això està clar, per el que està passant, però, bueno, que sigui el més fiable, segur, i que, bueno, per tant per al client com per als treballadors, no? O sigui, clar, veient el que va passar diumenge amb el tema dels crios, que no tenim consciència cap, pues, bueno, jo crec que serà més difícil del que pensem, no? Però, bueno, que, sí. No, és que és així, per no dir coses que segurament tota la gent que ara la gent està dinant i que ens està sentint, pues no vull ser mal educat, no? Però hauríem de veure tot el que va passar diumenge i pensar que hi ha gent que està treballant, que continua treballant, i que nosaltres treballant perquè tot això, pues, sigui el més segur possible, però, bueno.
Segur i curt, sisplau. Segur i curt.
Sí, sisplau, a veure, sisplau.
Això és trobar ja la dichosa vacuna i ja està. Però aquí estem. Qui segur que també té ganes de tornar a obrir, com vulgarment es diu la persiana, poder tornar a obrir el local, poder tornar a obrir les portes perquè entri la gent a gaudir d'una creació, d'una degustació, és el convidat d'avui, que ens ha posat en contacte amb ell el Felip Urbano, i és xef i propietari del restaurant Aurt de Barcelona. Ell és l'Artur Martínez. Artur, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que ganes, i moltes, no?, de tornar a obrir les portes.
No us ho podeu ni imaginar. Mira, el confinament per un cuiner és terrorífic. Jo particularment em pujo per les parets.
Clar, és que jo al cap de les temporades, al final has conegut a molts xefs i molts propietaris de restaurants, i vosaltres gaudiu molt, amb el fet de que una persona vingui i li agradi les vostres creacions gastronòmiques.
Bueno, per molts xefs, en el meu cas, per exemple, la meva vida gira entorn a això. És clar. A dir, no hi ha el punt de desconnexió, no? Diguem-ne que el teu hobby i la teva passió es fusionen, i aleshores no saps quan comença un i quan acaba l'altre, no? I jo particularment ho passo molt bé, i això s'ajunta amb la meva hiperactivitat. Soc una persona que durant tot el dia, des de les 8 del matí que porta el nen al col·le fins a la 1 de la matinada, estic absolutament endollat amb la gastronomia. I perquè, bueno, perquè és un ofici molt transversal. Al final, doncs, no tan sols estàs a la cuina, estàs al despatx, estàs al mercat, vas a visitar un productor, vas a visitar un amic restaurador. Vull dir, és magnífic. Aquest confinament és, bueno, la veritat que ja veurem com afecta la part psicològica tot això.
Sí, no, clar, ja tens raó.
El que està clar és que davant aquesta situació catastròfica, històrica, que sí s'ajunta amb la frustració de no poder començar a reconstruir, no? És a dir, tots sabem que serà molt difícil superar aquesta situació, però com a mínim necessitem començar a posar les primeres pedres, no? I aquesta, incapacitat, doncs, és el que fa patir més encara.
Artur Martínez, mira, nosaltres ara per ubicar la gent, i ara començarem pel present i després ja marxarem cap al passat. Ets xef i propietari del restaurant Aurt, com dèiem, un restaurant que està distingit amb una estrella Michelin.
Correcte.
Escolta, ara ja anem cap enrere. Artur, d'on et ve a tu dedicar-te al món de la gastronomia?
Doncs jo sóc la tercera generació d'una família dedicada a l'hostaleria. Jo de ben petit ja vaig créixer en un ambient taverner, com aquell que diu. Els meus avis, l'any 52, van muntar un bar a les afores de Terrassa. Aquest negoci el van continuar els pares. I de ben petit, doncs, igual que ara, no? El meu món doncs, girava en torn a això. Jo sortia del col·le, anava al bar, doncs, dinava, feia els deures amb aquella taula, doncs, tenia aquella interacció amb els emblemàtics clients de barri. I jo crec que això és el primer... la primera llavor, no? A partir d'aquí, bé, jo, tot i que la llavor hi era, jo no volia ser cuiner.
Clar, anava a dir que una cosa és veure-ho a casa i l'altra t'ha d'acabar agradant, eh?
Sí. En aquest cas, a mi em va venir forçosament, perquè jo vaig fracassar el buc, perquè jo volia ser músic, i aleshores, en comptes d'entrar a classe, doncs em quedava al pati amb la guitarra i... amb aquesta vida bohèmia, no? I aleshores el meu pare doncs, em va agafar, em va fer un ultimàtum i em va dir, mira, o treballes amb mi al bar o estudies hostaleria a l'escola de Manresa. Perquè abans, clar, les primeres promocions i abans les escoles d'hostaleria eren com un lloc per reciclar l'adolescent. Eren molt disciplinaris, eren escoles molt disciplinàries.
Perdona, Ricard, per explicar-ho també, per la gent que s'està sentint ara, parla de Manresa, parla de la Joviat, vale? Que d'aquí han sortit grans sommeliers com el Josep Pellegrí, que és molt amic meu, vale? Que és el millor sommelier d'Espanya i Catalunya, el Sergi Figueres, Ferran Centelles també va estudiar a la Joviat, bueno, hi ha molta gent com l'Artur que van estudiar, jo crec que una de les millors escoles que tenim a Catalunya.
És veritat que la Joviat ha estat una bona pedrera, una molt bona pedrera. Doncs continuant amb això, ja, òbviament per un adolescent de 16 anys, doncs, entre treballar i anar a una altra escola a tocar la guitarra, doncs, papa, jo vaig a la Joviat, vaig a Manresa. I va ser en aquell moment quan ja em va acabar de seduir, em trobava mútuament. I l'anècdota és tant que, bueno, amb les primeres notes que jo porto a casa, el pare... ràpidament va demanar hora amb el tutor, va demanar doncs, una tutoria perquè es pensava que, al igual que feia un buc, havia falsificat les notes. I l'alegria que es va portar aquell home quan va veure que aquelles notes eren de veritat, va ser màgic.
Suposo que arrel d'allò ja va confiar, eh?
Absolutament.
Bueno, vale. Primer ens va prendre el pèl abans, ara que ja el tenim adreçat, vale, ara ja hi confiem. Bueno, això, aquestes són coses que si tots expliquéssim les nostres batalletes d'adolescents, tots tindríem alguna història d'aquests embolics amb els pares. Això està claríssim. Escolta, ara escoltant-te, Artur, no sé si hem guanyat un gran cuiner, però hem perdut un gran músic, o és a dir, apuntaves maneres o no?
Sempre quedarà aquest dubte, eh? No ho sé, amb què...
Però tocar toques a casa, oi? Si tens tocar encara toques a casa algun moment o no?
Sí. A més, he tingut la sort aquesta setmana per l'aniversari del meu fill gran i precisament em va demanar una guitarra i jo crec que ha estat un regal més per mi que per ell.
Artur, vas arribar a tindre alguna banda o no?
Sí. Vam tenir una banda, però ràpidament el meu pare la va desfer perquè vam fotre la bateria, i clar, bueno, el tema de guitarra, si va, si no hi ha cap problema, però vam fotre la bateria just a dalt del seu negoci i les parets van començar... I aleshores va dir, no, marxem en un altre espai.
Uh-huh. Escolta, la teva vida a nivell de gastronomia, ja hem vist com es va centrar. Vas passar per diversos llocs i al final, a l'any 2002, aterres el negoci familiar, el Capritx Restaurant. Com va anar aquesta experiència?
Doncs, com has dit, jo just acabar l'escola d'hostaleria començo a desenvolupar algunes feines de forma molt aviat, vaja. I aleshores soc professor de cuina i soc xef executiu i faig tasques, feines molt ben pagades, per cert, i molt agraïdes en quant a conciliació personal i tot, però em faltava això, em faltava el ritme, em faltava això, no? Aquesta adrenalina. I aleshores, el 2002, jo treballava a Madrid com a xef executiu del Grupo Vips, em fan una oferta per ser professor a la Universitat de Viaterra i aprofito aquesta oferta per sortir-me amb la meva, que és reconvertir l'antic bar familiar en un restaurant gastronòmic i obrir aquest restaurant gastronòmic a les nits de dijous, divendres i dissabte. No? I això ho feia per compaginar la meva feina com a docent. D'aquí el nom Capritx, perquè era un capritx d'un friqui que volia fer això. I el 2002 neix Capritx a part-time, amb aquestes limitacions horàries, i el 2005 sí que ja deixo tota la resta d'activitats per obrir a full-time el restaurant.
Clar.
Allà a Terrassa, sí.
Clar, és que si hi apostes ja has de dedicar hores. Vull dir, és que al final és un bon exemple per explicar que les coses no surten perquè sí, sinó que darrere hi ha hores i hores i hores de feina.
Clar, en el meu cas, pensa, 2002, Terrassa, un barri perifèric, un sonat que comença a fer un menú de degustació, perquè el 2002, un nano desconegut, no tenia carta i fer un menú de degustació, i a més, plats que eren, una mica estranys, no? Uh-huh. Doncs, clar, a mi em feia molt de pànic, però tenia clar que jo volia ser molt fidel al que jo volia desenvolupar, no? I va ser aquest període de transició que vam necessitar per posicionar-nos i per jo tenir ingressos, perquè et pots imaginar.
Correcte, correcte.
En 3 dies i fent molts zeros, perquè aquesta és una altra, no? I moltes vegades quan faig xerrades amb les escoles d'hostaleria, sempre els dic als nanos, no? Que ells, i, clar, veuen el cuiner mediàtic en un moment de la seva vida, però el que han de visualitzar és la seva...
Correcte.
Els seus orígens, no?
Tot el camí.
I clar, la història de Capritx té dos parts. Una primera part, on no venia ni Déu, però que són, imagina't, doncs 6-7 anys que has de picar molta pedra i has de ser molt, molt, molt fidel a tu mateix,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I després, aquesta...
Ho has de tenir molt clar, i dir, escolta, jo aposto per això fins al final, perquè jo hi crec, i d'una manera o altra ho tirarem en van. Estem parlant del 2002, quan inicies aquesta reestructuració del restaurant Capritx. Posteriorment vindrien el 2004 Premi de Joves Emprenedors, Premi Cambra de Terrassa a la Innovació el 2006... estàs nominat a millor cuiner de l'any a l'any 2008... i d'altres premis entremig, fins que arribem a l'any 2010. I l'any 2010, entre d'altres, jo crec que això és com... No sé, ara diguem-ho tu, és com l'Oscar per un artista, l'estrella Michelin és... No sé si és equivalent o fins i tot més per a un xef, per a un cuiner.
Fins i tot més. Tu, com et deia, imagina't un restaurant... gastronòmic molt petit, amb aquesta perifèria, que fa zeros, o fa dos, o fa quatre, que de sobte hi ha una estrella Michelin que canvia això i ho canvia per sempre, no? I nosaltres vam passar d'un dia per l'altre de fer res clients a omplir sempre. I jo crec que és més que un Òscar, perquè més enllà del reconeixement al cuiner és un gran respir per l'empresari, també. I en el nostre cas, clar, molta gent dirà, Capritx, una estrella Michelin més. No va ser una estrella Michelin més perquè la història és molt maca, perquè nosaltres quan fem aquest 2012 fem la reforma i transformem el bar familiar en aquest restaurant, doncs la inversió ens dona per fer el menjador i la façana, no ens dona per fer la cuina. No? Mm-hmm. I aleshores, durant la trajectòria de Capitx, els 15 anys, i després 7 anys que vam tenir una estrella Michelin, vam tenir uns recursos més que limitats, no? Perquè la gent entengui, a la cuina, que era una cuina molt petita, només teníem un mòdul de 3 focs i un forn a gas, que vam pagar, la cuina original del bar, eh? Tenia un microones i ja està. Ho diré al revés.
No, estem parlant quasi bé d'una cuina domèstica, pràcticament.
Sí, sí, no, i jo ara, avui tinc més coses que aleshores. També tinc més coses que... imagina't una estrella Michelin sense planxa, sense fregidora,
sí.
Sense gratinador, sense rentar vaixelles, perquè vam estar, 15 anys fregant a mà.
Caram. Sí, el que no pagava a fregar mà, no? El que es veu a les pel·lícules.
No.
Fregar mà, eh? Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. I, bueno, no teníem magatzem, no teníem vestuari, no teníem... Compte. I tot això jo crec que és un bon exemple. Bueno, molta gent em preguntava, no? Bueno, però tu per què no fas la forma que tens una estrella Michelin? És molt senzill, és una qüestió també de contra d'explotació i de volum de negoci, no? Ara jo tenia un restaurant per 14 comensals i comprar un forn racional em costava 12.000 euros, que era impossible amortitzar.
Ah, clar, no, comences a dividir. Bueno, tardes tota la vida útil del forn a amortitzar-lo, com el que diu.
Nosaltres, en aquest sentit, vam tocar de peus en terra i el que vam fer és reinventar-nos. I d'aquí, gràcies a aquestes limitacions logístiques, vam aconseguir una personalitat gastronòmica. És a dir, com no podíem fer el que feia tothom, no vam tenir més remei que fer coses diferents.
Sí, correcte.
No? I trobar doncs, la creativitat doncs, amb la limitació.
Uh-huh.
I gràcies a això, doncs, a aquesta personalitat que vam adquirir al Capritx, ara l'anem perfeccionant a la UD, ara que tenim totes les possibilitats tècniques i tenim equip i tenim tot això, nosaltres som molt fidels a allò que ens va ensenyar a Capritx, que és aquesta cuina essencial.
Molt bé. Doncs, per cert, us dono la plana web www.aurtrestaurant.com, tot junt, aurtrestaurant.com, i entre d'altres trobareu la trajectòria de l'Artur Martínez, que és excitant. Avui n'hem repassat una mica i hem passat de puntetes, però ens hem deixat moltes coses al tinter, i jo crec que és potser l'excusa perfecta per poder tornar a parlar amb l'Artur. I, escolta, ja signaríem de poder tornar a parlar amb tu trucant-te al fixe del teu restaurant, que voldria dir que tornaríeu a estar oberts. Eh? Això ja ho signaríem tots, realment. Una història apassionant, la que ens ha explicat avui l'Artur Martínez. Us torno a donar la web www.aurtrestaurant.com, tot junt, és així de fàcil, aurtrestaurant.com, i allí, entre altres coses, trobareu tota aquesta trajectòria vital que és magnífica i que culmina, però no acaba, amb aquesta estrella Michelin de l'any 2010. Artur, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Moltíssimes gràcies per atendre's.
No, el plaer és meu, i moltíssimes gràcies a vosaltres. Quan vulgueu, aquí en teniu.
Molt bé. Gràcies, Artur.
Una abraçada.
Cuida't.
La veritat és que és magnífic, Felip, conèixer... És veritat el que explicava l'Artura. Moltes vegades doncs, et quedes amb el moment actual, no? De quan et presenten a un xef que té una estrella Michelin, tothom es queda en aquell moment, però és difícil de buscar i de plantejar-te que no sempre ha anat tot tan bé per arribar allí, no? I has de buscar tot el conjunt. Jo crec que també... t'acaba fent, és a dir, com creixes, t'acaba fent com a cuiner després i l'essència. Jo crec que l'exemple ha sigut magnífic avui, Felip.
Bueno, després també és amb la passió que explica les coses, no?
Això també, això és clau, molt clau.
Jo estava ara sentint amb la boca oberta i en uau, no? Que tot això és el que hem de tornar a intentar, que serà molt difícil, que la gent torni a disfrutar el que disfrutava abans, tant aquí al Sheraton, a Lleida, com a Barcelona, amb l'Artur, no?
Sí, sí, sí.
Perquè la gent ha de veure que és això, que és una passió, no? Que no és un negoci, no només un negoci, sinó que, bueno, el que intentem és transmetre això que ens agrada tant, que en aquest cas amb ell és cuinar, i a mi és menjar i beure.
Uh-huh.
I bueno, que la gent...
Descobrir, tastar, no és menjar i beure, no? Descobrir nous sabors. Doncs, com sempre, gràcies al Felip Urbano, hem descobert avui una nova persona darrere de tota una trajectòria professional envejable, l'Artur Martínez, estrella Michelin, però no ens hem de quedar només amb això, de l'estrella Michelin, sinó amb els seus orígens i el seu camí, i tot l'esforç. Felip Urbano, escolta, cuida't.
Hostaleria, amenazco con volver. Cuida't molt.
Això m'agrada molt. Vinga, hostaleria, amenazco con volver. Salut, adeu.
Salut, adeu.
I ja busquem les senyals horàries, arribem a 2:15 i d'aquí un minut parlem amb Toni Postius, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973 30 07 65. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que en aquesta franja horària nosaltres habitualment doncs, teníem la tertúlia dels polítics. Dic que habitualment parlem de fa 6 setmanes, ja sense voler. Vull dir que el temps va passant. Jo ara mateix, com et deia avui al principi del programa, avui ens acompanyarà a través de línia telefònica, evidentment, però estarà amb nosaltres el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, el Toni Postius. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Ara estava fent memòria amb aquesta tertúlia dels polítics que, en la que va haver una època que Toni Postius assistia de manera regular, però clar, estava mirant calendari, va ser l'any abans de les eleccions de l'any passat, no, de les altres. Per tant, fa 6 anys estem parlant,
Sí, sí, sí. No, fa 5 anys i la veritat és que quan mires enrere te'n dones compte de la quantitat de coses que arriben a passar i de lo, diguéssim, sorprenent que és aquesta situació que estem vivint, no? Qui ho hagués dit fa 3 mesos que ens trobaríem amb aquesta situació de confinament, amb totes les conseqüències que estan portant i amb totes les persones que malauradament han perdut la vida com a conseqüència d'aquest virus i les conseqüències també econòmiques i dures que vindran a partir d'ara.
Sí. Amb el Toni Postius, com que ja fa temps que ens coneixem, ens parlarem amb confiança per entendre'ns.
Sí.
I Toni, per cert, tot bé a nivell de salut a casa?
Sí, la veritat és que toco fusta en aquest sentit. Sobretot em feia patir molt la gent gran, la meva àvia, que enfila els 93 anys.
Caram.
I que està en una residència, i la veritat és que hem pogut mantenir el contacte amb les noves tecnologies, xerrant per videoconferència, allò pel WhatsApp amb la meva àvia.
Però això tampoc t'ho havies pensat de fer-ho mai,
Exacte, vull dir, és una cosa completament... Jo crec que moltíssima gent ha descobert això de les videoconferències i de les noves tecnologies, no? I fins i tot aquests dies que hem tingut que fer moltes reunions telemàtiques amb gent de Madrid o de Barcelona o d'altres àmbits, doncs, bueno, tothom ha descobert que aquest sistema no fa falta desplaçar-se, sinó que de vegades amb reunions d'aquestes es pot accelerar molt el temps, no?
Uh-huh.
Però, vaja, el que em va sorprendre més és la reflexió que em feia la meva àvia, no? Que justament ella que... més de, diguéssim, d'abans de la guerra, no?, i que ha vist canviar el món d'una manera brutal. Se'n feia creus, no?, de viure aquesta situació i que estigués passant això, no? Però la il·lusió de viure i de tirar endavant és increïble amb la gent gran i amb la nostra gent gran, que han estat uns grans lluitadors al llarg de la seva vida.
I tant. Doncs, dit això, Toni, tinc 2-3 temes sobre la taula i després, evidentment, doncs el que sorgeixi, per entendre'ns, però...
Sí.
Hi ha un tema ja molt recurrent que jo crec que s'hagués hagut de solucionar, vaja, jo crec que hagués hagut d'estar acabat ja, que és l'estació d'autobusos. L'estació d'autobusos a Lleida és una infraestructura molt necessària, sobretot pel tema del territori, i hores d'ara, on està ubicada i el seu nivell de manteniment, ja no és ni digne del segle XXI per entendre'ns.
Ni del segle XX tampoc, en certa manera.
Sí, el darrer projecte que jo vaig veure en plan ja renders, vull dir, imatges i històries, és pràcticament al costat de l'estació de trens amb la cruïlla, bueno, entre el pont de Príncep de Viana i aquella zona, on hi ha una rotonda.
Sí.
Allí segueix el projecte o no?
Bé, nosaltres el que vam estar parlant amb la Generalitat de Catalunya i també amb els responsables d'ADIF, perquè el pla de l'estació en el seu conjunt no hi som sols, sinó que hi ha tres administracions implicades, va ser d'una vegada per totes en aquest impuls definitiu, no tan sols a desenvolupar el pla de l'estació, sinó el fet que Lleida pugui disposar d'una vegada per totes una estació a l'alçada del segle XXI. En aquest sentit, vam començar a treballar partint de tota la feina que hi havia hagut fins aquell moment, i sí que és cert que el projecte que es va arribar a fer en el seu moment i que té més de 10 o 15 anys, de fet, sí, de quan es va posar sobre la taula, clar, perquè els projectes, el paper ho aguanta tot, no?, però el temps després passa de forma inexorable. I en aquest sentit, amb les converses que vam tenir amb la Generalitat, el que ens van comentar va ser que s'hauria d'estudiar a fons si el dimensionament que es va fer en el seu moment de l'estació d'autobusos amb aquell projecte que anava sota el pont de Príncep de Viana, sota el pont dels ferroviaris, no?, i tot aquell escalèstric que es va posar o que es va construir en el seu moment del pla de l'estació, si aquell projecte, des del punt de vista de les necessitats de mobilitat avui en dia, continua sent suficient o no, i si les qüestions relacionades amb la construcció s'adapten o s'ajusten una mica a la realitat d'avui en dia. I la veritat és que, justament amb l'impuls que es vol donar al transport públic, la Generalitat el que ens plantejava era que necessitem una estació una mica més gran del que s'havia plantejat en el seu moment, caldrà veure si en aquell espai és suficient perquè pugui tenir prou des andanes. Després hi ha moltes qüestions relatives a l'accessibilitat, que a vegades tenim una ciutadania més gran i, per tant, tenim un codi d'accessibilitat perquè les persones amb minusvalia puguin accedir a aquests equipaments. I llavors el que vam fer immediatament amb la Generalitat va ser acordar que s'iniciés la licitació de la redacció del projecte de la nova estació d'autobusos i, en paral·lel, treballar, diguéssim, per analitzar diferents emplaçaments possibles al pla de l'estació, perquè l'estació, diguéssim, d'autobusos es construeixi allí, perquè el 2023 jo tinc la confiança i l'esperança perquè ja sigui una nova realitat a la ciutat de Lleida, no?, i que d'una vegada per totes l'estació ubicada al carrer Sarazíbar sigui un record, no? N'he dit un mal record, no, però sigui un record per la ciutat de Lleida. Bueno, per tant, puguem pensar què en fem, no?
Clar, la seva funció en el seu moment la va realitzar i entenc que també no s'hi ha destinat cap recurs de millora, perquè estava previst i era imminent, en els darrers 20 anys era imminent que se n'havia de fer una de nova i canviar. El que passa que és el que dius, 10-15 anys han passat i sense fer manteniment a l'actual i sense tenir solució per la nova.
I per això, a nivell d'Ajuntament, el primer que vam decidir, just quan va haver el canvi de corporació, va ser iniciar el procediment per tal de que, quan acabin aquests 50 anys de concessió de l'antiga estació d'autobusos, ja no es renovi i, per tant, que aquest espai, quan acabi la concessió, passi a titularitat municipal, i serà un espai que llavors decidirem què és el que en fem, no? És un espai molt gran i, per tant, ja vam parlar amb els veïns i també hem parlat amb els diferents grups municipals d'encetar un debat amb calma, no?, sobre què en fem amb aquest espai, però també concentrant-nos moltíssim en el que ha de ser el gran projecte de ciutat, que és el pla de l'estació, no? I, evidentment, l'estació d'autobusos ocupa ha de tenir un espai, diguéssim, a l'alçada del segle XXI i que estigui ben connectat, que sigui prou gran, no?, i que sigui... Després de tants anys, el que no tindria sentit és que féssim una estació que no complíssim els codis d'accessibilitat o que no fos prou gran per les necessitats de mobilitat, no? I és el que estem fent. I el cronograma que ens hem marcat, i per això ens hem posat molta pressió, tant com a Ajuntament com amb la pròpia Generalitat, és que el 2023... no sé si serà a mitjans o a finals, el calendari que treballem és que pugui ser una realitat al 2023 aquesta nova estació d'autobús.
A part d'aquesta ubicació, tenint en compte que s'ha de redactar aquestes noves necessitats de dimensió, s'està treballant en alguna altra ubicació?
Bé, això és una qüestió que està analitzant la Generalitat des del punt de vista de les necessitats, perquè una de les peculiaritats que tenim és que fins ara l'estació d'autobusos de Lleida representa, és de l'Ajuntament, no? Uh-huh. Però convé recordar que això és una anomalia, perquè a tot arreu, diguéssim, les estacions d'autobusos i la gestió de l'estació d'autobusos sempre correspon a la Generalitat de Catalunya. Aquí, per qüestions històriques, ja fa 50 anys es va optar per aquest model, però sí que la Generalitat, diguéssim, és l'administració competent en aquest aspecte. Llavors, el que sí que estan fent els serveis tècnics nostres amb els de la Generalitat, mm-hmm, i també amb la interlocució de la gent de DIF, és parlar de possibles emplaçaments i d'analitzar si fins, és a dir, primer analitzar si l'emplaçament actual, tal com estava dissenyat en el seu moment, és apte o no apte per les necessitats de mobilitat que tenim avui en dia. Tenint en compte que el projecte fa 15 anys, doncs, podia estar bé per aquell moment, però és que ara la situació ha canviat, no? Mm-hmm. I, bueno, una mica també veurem com a conseqüència d'aquesta crisi, no? Les necessitats de mobilitat canviaran completament, no? Des d'aquest punt de vista, i això ens obligarà a repensar una mica com ens desplacem a nivell de ciutat i ens connectem amb d'altres municipis, no? I per tant, bueno, entrem en una nova fase, no? En aquest sentit. Mm-hmm. Però sigui com sigui, la voluntat és que el 2023 tinguem nova estació d'autobusos, i aquest és el compromís que, bueno, estem treballant de valent per fer-ho possible.
Hi ha una novetat que s'ha presentat a nivell d'urbanisme a la ciutat de Lleida, canviant de tema, és una nova connexió transversal entre la L11 i Copador i Bordeta, o sigui, entre Capon, Copador i Bordeta, a l'alçada, doncs, d'on hi ha les instal·lacions de l'Àrtic Sega, per entendre'ns.
Correcte, sí.
És una obra que des de l'Ajuntament es remarca que no té cap cost per part de l'Ajuntament de Lleida, perquè està realitzada, o serà realitzada per inversió de privada, per entendre'ns. Mm-hmm.
Sí, en efecte, això és diguéssim, aquesta inversió és com a conseqüència de que quan es va atorgar la llicència comercial, la llicència d'obres de l'establiment comercial Conforama, una de les qüestions que va deixar molt clar l'Ajuntament era que perquè es pogués autoritzar això d'aquí s'havia de resoldre les qüestions relatives a la mobilitat. Uh-huh. I en aquest sentit, els serveis tècnics van posar sobre la taula que calia fer aquest nou enllaç que ens uniria el que és el carrer Riu Ebre, que és el carrer on hi ha l'Atlètic Segre, sí, justament, que ara, diguéssim, quan arribes al final del carrer no pots creuar la L11 i, per tant, saltar cap a la zona de la Copa d'Or. Doncs el que es plantejava era que s'havia de fer aquest nou enllaç o una cruïlla, tant per a vehicles com per a bicicletes com per a peatons, que enllaçaria, diguéssim, el carrer Riu Ebre amb el carrer Maria Montessori, que perquè la ciutadania ens pugui entendre és el carrer que hi ha a l'entrada del Media Market. Mm-hmm. Llavors això el que ens permetria és que hi hagués aquesta, diguéssim, faria més permeable l'accés al barri de Capon. Per tant, avui en dia, si una persona vol anar bé de la Bordeta o bé del barri de la Copa d'Or, doncs podrà creuar, diguéssim, per l'Avinguda de les Garrigues, que és l'entrada històrica al barri de la Bordeta, podrà creuar des d'aquest nou accés o bé anar a l'accés que ja avui en dia habilitat a l'alçada de l'Agustí Mestre, de la rotonda de l'Agustí Mestre, uh-huh, perquè ens entenguem. Això el que ens permetrà és guanyar molta capacitat des del punt de vista de la mobilitat i de que aquests embussos que s'han anat produint al llarg dels últims anys es redueixin d'una forma significativa, i això es va quantificar en prop d'una inversió de més de 450.000 euros aproximadament, que l'Ajuntament va imposar com a càrrega diguéssim, al promotor d'aquest projecte comercial, no? Uh-huh. I el que vam fer a l'última comissió d'urbanisme i aprovarem aquest ple precisament serà aprovar, diguéssim, les sessions voluntàries dels terrenys que fan uns particulars perquè es puguin fer aquestes obres i que, per tant, aquesta nova cruïlla pugui ser una realitat que nosaltres esperem, llevat, diguéssim, de retards com a conseqüència de la Covid, que pugui ser una realitat de cara a final d'any, com a molt tard.
O sigui, aquest mateix any, eh?
Sí, la idea. El que passa que
No, ja ho sé, agafem-ho amb pinces, evidentment. Si
clar,
les coses segueixen normal,
Sí, la realitat és que la idea, o sigui, el plantejament que es volia fer era que abans de la campanya de Nadal es poguessin haver executat aquestes obres i que pogués ser una realitat. Ara veurem el ritme de les, dels promotors, perquè també pues, com tothom ha acabat fent eres i, per tant, tot això d'aquí no, diguéssim, les planificacions que hi havia. Però vaja, jo penso que és una bona iniciativa des del punt de vista de que es puguin assumir aquestes obres de mobilitat perquè des del punt de vista d'un promotor privat, perquè malauradament la situació que tenim a nivell d'Ajuntament és bastant, bastant complicada des del punt de vista econòmic i des del punt de vista de la capacitat d'inversió, no? I llavors aprofitem aquestes solucions per tirar endavant aquestes millores que de fet ja estaven contemplades en el seu moment, el planejament de l'any 95, però que no s'han arribat mai a executar perquè sempre s'ha prioritzat d'altres qüestions, no? Però jo crec que tothom coincideix que aquesta entrada a la ciutat, diguéssim, de la E11 necessita precisament aquesta integració urbana a la ciutat i que, per tant, aquesta capilaritat entre el barri de Cap Pont i el barri de la Copa d'Or pues, sigui molt més estreta i que, per tant, s'integri del tot.
Ara que parlàvem d'aquesta... Evidentment, tot està marcat per la situació d'emergència sanitària que vivim, tot i que doncs, els nivells de confinament han anat variant. Ara tenim un nivell intermig, per dir-ho d'alguna manera. Fa unes setmanes teníem un nivell molt més restrictiu. El que sí que és veritat és que hi ha ciutadans que aprecien doncs una falta d'activitat als serveis urbans, com per exemple són la neteja. En aquest sentit, com està aquest servei? És a dir, segueix funcionant al 100%? Va estar aturat? Ara tornarà? En quina situació es troba?
Bé, de fet, durant quan es va decretar l'inici de l'estat de confinament i fins a aproximadament la setmana després de Setmana Santa, per tant, parlem de prop més o quasi bé un mes, la situació, diguéssim, de l'estat d'alarma va comportar que també els serveis urbans a nivell de ciutat s'haguessin d'adaptar amb aquesta situació per protegir els treballadors i per protegir, diguem, a les persones que treballen en aquest cas en els serveis d'Ilnet, no? Això va comportar que si habitualment, diguéssim, del 100% dels treballs que es fan cada dia, que s'haguessin de reduir en dues terceres parts. Per tant, només estava funcionant un terç dels serveis habituals a nivell de neteja i de ciutat. Per què ho van fer això? Perquè es van muntar tres operatius per tal de que si algun d'aquests operatius detectaven algun cas positiu com a conseqüència de la Covid, automàticament quedaven dos operatius disponibles perquè, clar, el que no pots fer és deixar sense cap tipus de neteja a la ciutat o fins i tot a la recollida de la brossa, no? I, per tant, era un servei essencial a protegir. La conseqüència, evidentment, s'ha notat a nivell de ciutat, no? Perquè, evidentment, la freqüència de la neteja no ha estat la mateixa i això s'ha pogut veure. I també hem tingut una primavera bastant humida, no? I tothom ha pogut veure, no?, que les herbes, com és curiós, com la naturalesa, no?, ha anat, diguéssim, guanyant terreny a la ciutat, a les rajoles, no?, als escocells, al conjunt dels vials que van creixent. Des de la setmana de després de Setmana Santa, per tant, parlem de fa aproximadament fa 15 dies, el que sí que vam poder fer és incorporar, diguéssim, un altre equip de treball als serveis ordinaris, per tant, hi havia una reducció d'un terç. Això s'ha pogut començar a notar a nivell del conjunt dels barris de la ciutat, perquè s'ha incrementat la neteja i s'ha pogut veure com es va, diguéssim, posant el dia a la ciutat. I, en principi, de cara a la setmana que ve, llevat que hi hagin indicacions contràries al que digui, indicacions diferents per part del govern de l'Estat, la voluntat és que la setmana que ve pues, puguin sortir tots els treballadors i el net a treballar i, per tant, a prestar el servei ordinari amb totes les condicions i totes les garanties de seguretat, no? Perquè també ens hem trobat que, com els ha passat als serveis sanitaris, pues, l'accés als EPIs famosos no era fàcil, no? I també el que havíem de garantir com a Ajuntament és que qualsevol persona, pues, si ha de treballar a la ciutat i a la via pública, pues, que justament fos amb totes les garanties. I, a més a més, també el que hem fet...
EPIs són els equips de protecció individual, perquè sí que és veritat que...
Correcte, sí.
Darrerament en parlem, exacte. I és una cosa comuna, sí, però no? Fa 4 mesos és una cosa que ningú sabíem exactament el que era.
Exacte, no, és cert, no? Igual que les proves PCR, no?
Correcte,
no
sé, sí.
I aquest, diguéssim, argot que ens hem habituat. També el que hem fet durant aquestes darreres setmanes va ser organitzar uns dispositius de neteja i desinfecció específics, sobretot en aquelles zones més transitades per la ciutadania, accessos a supermercats, diguéssim, a CAPs sanitaris, a l'hospital, residències, etc, precisament perquè no hi hagués o reduïssim al màxim una mica la possibilitat de contagi, no? però en aquest aspecte jo crec que en els propers 15 dies, 3 setmanes, poquet a poquet veurem com la ciutat es va posant al dia. També em consta que per part del, de la regidoria de Medi Ambient, que capçarà el senyor, el regidor Sergi Talamonte, que porta tots els temes de jardineria, doncs a poquet ara també es comença a notar, diguéssim, els canvis, no? Ara han pogut veure els ciutadans que es comença a segar, que es comença, diguéssim, la jardineria a posar al dia, però clar, Lleida és una ciutat molt gran i posar-la al dia després de, diguéssim, una freqüència baixa des de fa quasi 2 mesos que estem en confinament, doncs no es fa d'un dia per l'altre, no? I per tant també agraeixo. I per altra banda també vull remarcar una cosa, l'incivisme que algunes vegades hem pogut detectar, no? Per exemple aquest passat diumenge, no? Que hi havia gent que van saltar-se les normes que marcava... es marcaven, no?, de distància, de distanciament social, de que no sortís un adult amb els nens, etc, etc. Pues també ens hem trobat de que molta gent que treu pues, el seu gos, no?, pues, bueno, les tifes abunden per molts carrers.
És veritat,
no?
Això. Nosaltres tenim un espai de consells veterinaris el dijous, i la nostra infermera veterinària ho estem recordant cada setmana, és a dir, que el confinament no canvia els hàbits de civisme i de neteja, sisplau.
Sí, 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 el que passa que sembla que a vegades quan passa menys gent pues, pugui ser més incívic, no? I això sí que ho hem notat en places, en zones verdes, no? Sobretot ara que hi ha matolls grans, no? Pues, diguem, bueno, el cos va per allà i no és massa vent, no. Justament el que hem de fer és ser més exigents que mai, perquè evidentment parlem de la via pública, ja no és una qüestió de civisme, sinó també de higiene pública i de sanitària, fins i tot. Per tant, bueno, poquet a poquet ho anirem posant al dia i tindrem la ciutat més endreçada. De la mateixa manera que durant aquests dies de confinament, encara que sembli increïble, pues, ens han continuat robant cable d'enllumenat públic.
Sí, sí, no, no, sí, sí, jo deia...
La vida no s'atura, d'aquest punt de vista.
No, no, correcte, i hi ha negocis, entre cometes, que no s'aturen mai, sí, exacte, hi ha negocis que no s'aturen mai, per desgràcia. Estem parlant amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, el Toni Postius. Hem parlat de l'estació d'autobusos, d'aquest nou arranjament de la WL11 i del manteniment de la ciutat, neteja i d'altres serveis. Bueno, és una entrevista que fa dies que teníem ganes de fer, justament per això, no? Perquè evidentment la emergència sanitària hi és i és el que s'hauria d'endur la major part de recursos per aconseguir fer-ho, però no des de Lleida ni Catalunya ni Espanya, sinó a nivell mundial. Al final jo crec que el que marcarà el punt d'inflexió és el tema de la vacuna. Crec que és així, ens agradi o no, ho podem controlar més o menys, però la vacuna és la que marcarà el... Val, ara sí, ara ja veiem un horitzó, no? A hores d'ara, doncs, hi ha projectes en marxa i hi ha moltes històries i, evidentment, ens hem de protegir tots plegats, però havíem de parlar també de que la ciutat, a poc a poc, una mica, amb aquesta nova normalitat, ha de seguir avançant i ha de tirar endavant. No sé si és un bon moment ara, Toni, per acabar, replantejar-se per enèsima vegada el model de ciutat que volem. Ho dic perquè el comerç local, que a poc a poc venia sent bastant castigat per la globalització i per tot el tema del comerç online, clar, hores d'ara... el que et dic, no sé si ens hem de retornar a replantejar el model de ciutat que volem per un futur immediat, no per un futur llunyà, immediat. Parlo de gran superfície, sí o no, comerç local, sí o no, un híbrid.
Bé, és evident que han estat 2 mesos molt intensos en què moltíssima gent, per exemple, ha descobert el comerç de proximitat, no? Justament... o l'ha trobat a faltar, no? És a dir, vull sortir a comprar el pa, doncs no tothom tenia una panaderia al costat de casa, no? Una verduleria o un súper, no? Fins i tot, per aquelles qüestions bàsiques. És evident que la sortida d'aquesta crisi capgirarà molt la situació en la que estem habituats, no? I que segurament les necessitats també canviaran. També molta gent ha descobert comprar a través d'internet.
Sí, sí, sí.
En aquest aspecte, el comerç local també ha fet un sprint ràpid, igual que l'Ajuntament ens hem digitalitzat i en poc més d'un mes hem avançat més en administració telemàtica que segurament en els últims anys. També molts comerços, encara que estan passant una situació molt complicada, s'han espavilat precisament des del punt de vista de poder vendre els seus productes a través d'internet, oferir-los, no? També restaurants locals, etc, etc, etc. Per tant, diguéssim, això té la seva vessant positiva. Ara, el que és cert és que la crisi econòmica que acompanyarà aquesta situació fins que no tinguem certeses, i la certesa, com bé diu, seria la vacuna, comportarà segurament una crisi econòmica molt complicada i molt dura, no? I això caldrà que més que mai que els ajuntaments, i en aquest cas l'Ajuntament de Lleida estigui al costat d'aquelles persones que tenen més dificultats. Nosaltres, per exemple, a nivell de la regidoria d'urbanisme, el que estem fent és treballar a marxes forçades perquè qualsevol tipus d'iniciativa econòmica, que n'hi ha, que s'entren, no s'ha parat en aquest sentit.
No, hi ha sectors i hi ha gent, empreses que estan treballant més que mai, moltíssim, n'hi ha d'altres que no, evidentment.
Exacte. Pues el que estem fent justament és intentar accelerar al màxim la tramitació administrativa i que qualsevol iniciativa que hi hagi en aquest sentit tingui l'administració al seu costat, no? Mm-hmm. I en segon lloc també ajudant a aquesta transformació necessària des del punt de vista dels hàbits i del consum, perquè és el que deia, la gran pregunta és la gent que ha descobert el comerç per internet, quan hagi passat aquesta crisi, tornarà o no tornarà a comprar com abans, no? Aquesta por, hi haurà una por evidentment molt comprensible, no? Per exemple, a les grans aglomeracions, en què es traslladarà això, no? És a dir, com anirem a comprar, quines seran les conductes, veurem, són molts interrogants que encara potser és una mica d'hora per saber exactament quin impacte tindran, però és evident que canviarà els hàbits i la costum, no? I les costums que havien tingut fins ara. També des del punt de vista de com anirem a comprar, no? Mm-hmm. L'altre dia parlava, per exemple, amb els meus veïns de casa, no? Són persones que tenen més de 60 anys, o quasi 67 anys. Escolta'm, és que jo no me'n plantejo tornar al cinema.
Clar. No, és veritat, hores d'ara. D'aquí uns mesos potser parlem-ne, no? Però hores d'ara, és veritat que les grans concentracions jo crec que generaran més por i rebuig que abans.
O anar a una sala, per exemple, anar a l'auditori, no? Ostres, vaig a un concert amb 200 persones i pot passar alguna cosa, o anar pel... vull dir, que també haurem de fer molta pedagogia, no?, en aquest sentit, i comprensible, perquè el drama ha estat important.
I tant.
Per tant, el que hem de fer és intentar estar al màxim de ser avantatjats en aquest aspecte i anar acompanyant en aquesta transformació necessària que es produirà a nivell de ciutat, no?, i veure com evoluciona tot això d'aquí i a veure si tenim aquesta vacuna d'una vegada per totes que ens donarà certeses.
És el punt d'inflexió.
Tot i que bé,
és aquest.
De la mateixa manera que ja aquesta, vull dir, ha sortit aquest virus, doncs poden sortir altres, no? Vull dir, aquesta és la lliçó que també ens han ensenyat, no? Des del punt de vista de que el que passa a l'altra punta del món, literalment, avui en dia, per més lluny que caigui, ens afecta.
I tant, perquè més lluny que havia començat, doncs, i ben ràpid que va arribar.
Sí.
Hem parlat avui amb el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, qui ens ha atès aquests minuts, el Toni Postius. Toni, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ens.
Moltes gràcies a vosaltres.
A passar bon dia.
Bon dia.
Es un futbolista de un equipo de segunda división, del Cádiz, y que está con el miedo en el cuerpo.
Hola, Fali. Que la liga puede parar 3 o 4 meses y no pasaría nada. Y lo importante es la salud de todos, ni dinero, ni nada. Que están falleciendo un montón de personas cada día que veo aquí y nosotros queremos jugar al fútbol.
El ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribe. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juan. Yo entiendo el temor del futbolista. Lo que tenemos es que garantizar que las condiciones de seguridad plenas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra. La naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado yo, créeme! ¡Se trata de un error! ¡No!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Los últimos días de Pompeya. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que re, 30 segons, arribem a les 2 de la tarda. Espero que, com sempre, haguis passat uns bons minuts de ràdio amb nosaltres. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre, a la meitat de la setmana, demà dimecres. Entre d'altres coses, recorda que parlarem de noves tecnologies. Que acabis de passar bon dimarts. Salut, adeu. Sé que ya no soy, oi, oi, oi. Mira, Sofía.